Psst, passa, passa. Ja ets dins del Barça reservat.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Barça Reservat, episodi 29, però el que és més important, episodi després del PSG 2, Barça 3. I esperem que si esteu sentint aquest podcast, aquest episodi, després de la tornada dels quarts de la Champions, doncs puguem mantenir l'alegria. Que sí, Xavi Campos i Javi Miguel?
Dan.
Perquè això voldrà dir que la tornada també ha anat bé i que el Barça s'ha classificat per les semifinals de la Champions, però això no anem tan ràpid perquè avui és un dia per encara assaborir la nit de París, el partit del Barça, la victòria del Barça a la Champions, que ahir va sortir gairebé tot bé.
Sí.
Estem d'acord, no? A París va sortir gairebé tot bé. I explicarem cosetes de la nit de París i del retorn i la tornada de París. Tot i que hi ha cosetes, hi ha una cosa, concretament, que als directius del Barça no els va agradar. I ara em direu, vaja, just avui has d'explicar una cosa. Doncs sí.
Però per culpa d'aquí?
Tampoc us sorprendré.
Ah.
Per culpa del PSG.
Tot és culpa del PSG.
Tot és culpa, és el dolent, el PSG. Hi ha una cosa que no els va agradar i a la porta encara menys. I no estem parlant de que el Calafi no anés al sopar de directives, que evidentment això, bé, en principi hi ha un motiu i, per tant, bé, fan veure que se'l creuen. És una altra qüestió. Vosaltres sabeu que tots els desplaçaments de Champions, també de la Lliga, però ens centrem en Champions, tots els clubs visitants, en aquest cas doncs, el Barça, el PSG, té uns convidats, unes entrades pels seus convidats, perquè portin gent. Aquestes entrades, normalment, és a dir, els directius, per exemple, tenen la seva entrada, que ja entra dins del pack de cortesia, que no han de pagar res per les entrades, i això passa a tots els clubs. I després poden convidar gent. I aquestes entrades normalment tenen uns preus similars als preus d'un aficionat del Barça, en aquest cas, quan va allà, o potser una mica més, perquè són entrades en zona més bona. Però la sorpresa pel Barça, pels directius i per Joan Laporta, va ser quan el PSG va dir el preu d'aquestes entrades, perquè era bastant elevat. Concretament, cada acompanyant del Barça, convidat pel Barça, va haver de pagar 550 euros per una entrada.
Cada entrada, 550
euros. Clar, això el Barça es va quedar dient, home, què t'has passat? A més, clar, heu de pensar que eren en zona de tribuna, és cert, al Parc dels Prínceps, però els van posar a les primeres files. I allà, diríem que no estan gaire contents, la gent convidava pel Barça, perquè passa una mica com a Montjuïc, que la visibilitat no era bona. Llavors, tu pagues 550 euros. Vas a veure aquest partidàs. Fan el partidàs que fan i tu a sobre estàs allà i no pots veure bé aquest partit. Clar, tot plegat va ser una mica d'estres, tu. Doncs quina ha estat la resposta del Barça? Ha de tornar al PSG, a Montjuïc. Bé, al PSG, sí, a Montjuïc. Sí, sí. Doncs les entrades pels convidats, què penseu que faran?
1.000 euros.
No. No, faria no. Molt. Mira, escolta, anem al PSG.
Escolta, tu, ells tenen molts diners, nosaltres anem justes, no? Doncs 1.000 euros.
Ara em semblen barates, el preu que et diré. Van dir, vosaltres 550, doncs nosaltres 600 euros us demanem.
Mira, a mi em sembla gairebé millor 600 que 1.000, perquè 1.000 li pots dir, tu és que, vaja, tens diners gairebé sense voler tenir-los, però els 600 és molt simbòlic, no? Tu m'has fotut la guitza aquí una mica.
Doncs jo també.
600.
600 euros. Doncs això és el que pagaran cada acompanyant del PSG, que és veritat que, vaja, no crec que sigui un cap, no, mal de cap
al
PSG.
I el que no saben els del PSG és que nosaltres tenim entrades de visibilitat entre 20% i 0%. O sigui, que com es descuidin, van a veure una columna molt bonica.
O visibilitat 0, 600 euros. Allà, perquè estarà a ple Montjuïc. I, per cert, que la llotja, el menjar, normalet.
Sí, justet.
Però posaven xampany, clar, a França. Ah, bueno. I això. Però també et dic que el xampany van dir, sí. I aquí la gent té el morro fi. Van dir, tampoc era del millor xampany. Clar, allà no posen cava, xampany.
A mi em van explicar que tot va ser entre correcte i cordial, que no van haver-hi els episodis de tensió quan es van trobar la porta i el Calafi, que va explicar...
La primera trobada al Salmurri, va explicar.
Salmurri, sí. Ni va haver-hi cap escarafall a la llotja, ni durant el partit, ni abans, ni al descans, ni després, o sigui que, com a mínim, els del PSG van mantenir les formes a la llotja, clar, havien posat un xampany de segona divisió,
un menjar, eh?
Marca Blanca. No, no. I havien cobrat amb un preu altíssim les entrades per convidats. Però vaja.
No, no, van haver, és cert, clar, allà va, hi havia el que la fi i diuen que van estar parlant amb Joan Laporta i tampoc m'han transmès que hi hagués tensió en aquella conversa.
Tot i, tant, tot i l'absència del que la fi el dimarts al sopar, el Barça entén que va ser per la qüestió del Ramadà i que ja superaran o dinaran la setmana vinent a Barcelona, sí.
A veure on els porten i com és aquesta trobada, però allà, a la llotja, tot bé, tranquil, contents, però com continguts una mica. I el viatge de retorn també una miqueta tot plegat, no?, pel que
sí,
diuen.
És el que van comentar, o sigui, en el viatge de tornada, clar, qui més o qui menys esperava un Laporta eufòric, no?
Estava molt content a la llotja, eh?
Sí, però esperaven allà doncs, un Laporta molt
boig.
Molt boig, sí.
No? Bé, una mica com imatge... estàvem els culers aquí, com estàvem els culers a Catalunya.
Que tenim molts a la retina, no?, durant salts i abraçant-se, però d'una forma enfurismada i cridant. I es van trobar un Laporta prou contingut. I es va estranyar, van dir, ui, que no està tan...
El tampoc preci està fer, tranquil, no?
No va fer cap discurs, això, o sigui, davant de tots, i que bé, no, estem... No. Va felicitar a tots un a un, això sí, va abraçar-se, va fer comentaris amb tots, però no va haver una arenga especial, una cosa molt eufòrica, ni tampoc...
És que és l'anada, eh?
Clar, encara no hi hem guanyat res. Però mira, alguns, com sempre són, aquests jugadors que són una mica egoistes, no? I també pensaven, bueno, a veure si ens diu algun premi o...
No, però que vas a fer un premi.
Bueno, però per... No, però per...
Ja,
si
per
passeu...
Dir, si passeu...
I no va haver tampoc ni cap promesa, ni cap res, ni cap premi. I això sí que es va quedar una mica sorpresos. I, oh, està a la porta en modo tranquil...
Prudent, està bé.
Però... Clar, és Laporta. I Laporta sempre té un toc amagat, una sorpresa, una cosa improvisada que ningú s'esperava. I, bueno, li va donar... A l'acabar el partit,
sí.
Doncs se li va posar al cap que els jugadors mereixien un premi, però no un premi com ells pensaven, sinó que un premi gastronòmic. I
va... El xampany, no.
Sí,
xampany, clar. No van obrir ampolles de xampany.
Penseu que els jugadors tenen el seu pícnic. O sigui, ells ja mengen després dels partits. No necessiten...
I fan allò, encara, que cadascú demana...
No d'aquesta forma tan exagerada que es va vendre fa uns 10 anys.
Que eren
va...
coses molt concretes.
Sí, no, que un demanava un d'això de Nutella, un entrepà de Nutella, l'altre demanava sushi, l'altre demanava una pizza, però sense... No, això ja no funciona així. Això porta la Silvia Tremoleda.
Llavors no hi ha Nutella. O sigui,
la nutricionista, i aleshores està tot molt més és unificat, el que passa, clar, si un té una al·lèrgia o té una... Aleshores, però no és
però
tan exagerat.
Sushi. No, o sigui, deu haver-hi uns plats que pots triar. Pots... Pasta, pots triar... No?
Però
pots...
sempre dintre de la nutricionista és la que dona l'okay. Abans era una mica més tot el que demanava, el que volia. Doncs, a la porta, en acabar el partit, doncs va dir que els jugadors mereixien un premi gastronòmic per l'esforç que havien fet. I, bueno,
i se li va acudir convidar.
Que era una hamburguesa per cada jugador. Clar, li van comentar que aquelles hores, a lo millor, no era tan fàcil trobar una hamburgueseria oberta per poder subministrar 24 hamburgueses i portar-les al camp. Doncs que hi havia que fer-ho, perquè s'ho mereixien. I al final van trobar i es va complir i els jugadors van menjar-se una hamburguesa.
I això els jugadors també...
Van celebrar molt.
Bueno, van menjar-se l'hamburguesa o se la van portar. Algú va dir, jo ja no necessito... Però bueno, és la porta.
Està bé, escolta, doncs hamburgueses en aquest viatge de retorn. Mira, un moment, que m'escriu el... A veure, que rebo un WhatsApp. Bernat Soler, que avui no ha pogut venir... I a veure, un àudio el puc posar. Em diu que sí, que vol dir alguna cosa. A veure, un moment. A veure si sona.
Hola, Laia. Com va el reservat? Escolta'm, mira que he tornat de París i et volia explicar una cosa. Us volia explicar una cosa que va passar el dia abans del partit. El dimarts el Barça van entrenar al Parc dels Prínceps i quan van acabar van anar cap a l'hotel de concentració. Van arribar pràcticament... quan eren les 9 del vespre, havien de sopar i tenien molt interès en veure el partit de Champions entre el Madrid i el City i ja havien demanat a l'hotel que, si us plau, els hi posessin doncs, el senyal del partit per poder-lo veure. Bé, la sorpresa va ser que l'hotel els hi va posar unes grans pantalles, dos grans pantalles al menjador on el vestidor, els jugadors, l'staff sopaven amb uns projectors I total, que una expedició formada per unes 50 persones va estar tots junts veient el partit com si fossin en un bar, vivint-lo intensament. Eren els membres de l'estaf, eren els jugadors, eren els auxiliars, eren el que formen part del vestidor. No hi havia directius, no hi havia la porta ni hi havia els directius. I van estar vibrant amb el Madrid City. Em diuen que es van celebrar els gols del City. Tampoc tinc clar amb quina intensitat. Hi ha jugadors que tenen amics en l'equip anglès, per exemple els portuguesos, i la veritat és que bueno, va ser una experiència molt divertida perquè no és habitual que els jugadors del Barça, el vestidor sencer de fet, es reuneixi per veure partits de futbol, i que va ser una manera diferent de passar la nit prèvia al gran partit que van jugar l'endemà al Parc dels Prínceps. Per tant, la nit diríem que ja va començar a preparar el que seria el bon ambient del dia següent. Vinga, va, us deixo continuar. Fins ara.
Molt bé. Molt bé, Bernat. Escolta, doncs m'hauria agradat ser en aquesta reunió més
tant,
de 50.
I tant imatges,
gent,
no?
Ja... Bueno, sí, clar, entre jugadors ja està. Diu, què ha dit? Que no sé si van celebrar una mica els gols del City.
Sí, no sabia la intensitat. A però veure... Hi ha Gundogan al Barça, hi ha Cancelo.
Però vaja, gols en contra del Madrid, jo crec que allà... Està bé que el Bernat no ens ho vulgui dir, però jo crec que hi hauria jugadors que els haurà celebrat molt, amb molta intensitat, segur. Doncs bé, aquesta curiosa també, aquesta reunió abans del partit. En general ja es transmetia a la roda de premsa, tot i el que va passar a Luis Enrique, bon ambient en aquest partit. I amb
Xavi
aquesta anada
ja havia...
Xavi va estar molt bé.
Ja responent Luis Enrique, o vaja, o contenint...
Sí, com a mínim sense
fer més llenya. La declaració de Luis Enrique, exacte.
Va estar bé. I després jugadors...
van donar aquestes imatges d'ells dos abraçant-se, no? Que l'altre deia, quina agressivitat! Perquè, clar, és que el Luis Enrique, no sé si ho vas veure, però va començar a fer com gestos de boxa.
Sí.
Que dius, mare meva, aquí, això... Allò va ser aquí? Bueno, és Luis Enrique també, que a vegades la seva naturalitat i espontaneïtat a vegades dona de ser una mica fora de lloc, no?
I després, una altra imatge d'ahir és de Ronaldinho.
Sí.
De Ronaldinho, que clar, ja ens vam... Ostres, Ronaldinho.
Amb què anava Ronaldinho?
Però amb qui anava?
Aquesta és la gran pregunta.
Qui és ambaixador? Era ambaixador del Barça? No, i del PSG. I jo ja m'he fet un embolic.
Jo no sé amb qui anava. Mm-hmm. Jo crec que si li haguessin fet una entrevista prèvia hagués dit que ahir no tenia un equip preferit. Tot i que en la seva carrera... És força indiscutible que el Barça...
Home, és que jo, quan hi ha aquests dubtes...
Va tenir més pes que el PSG, tot i que el PSG el va portar a Europa i va ser un club de gran evolució, però el Barça és on van veure el gran Ronaldinho i va ser campió de la Champions, però vaja. Ronaldinho és ambaixador del PSG des de fa 3 anys, des del 2021. Ja no és ambaixador del Barça.
Oh.
Ja no és ambaixador del Barça. Va deixar de ser precisament quan va agafar el càrrec al PSG.
Era incompatible. S'han baixat dos clubs, no, potser?
Sí. I el que té Ronaldinho amb el Barça és un cert lligam. Està afiliat als Barça Legends. Mm. Alguna vegada l'hem vist jugar partits amb els Barça Legends en alguna ciutat estrangera i ha participat en aquests partits. Ronaldinho està afiliat però no forma part de la plantilla bàsica dels Barça Legends. Si un promotor, per exemple, Israel... que va ser un cas que va passar, vol veure Ronaldinho jugant amb els Barça Legends, li ha de posar una bossa de diners a part i unes condicions.
El seu caché és més alt.
El seu caché és més alt. Normalment els Barça Legends funcionen que tenen una bossa i se la reparteixen entre tots els jugadors, entre tota la plantilla,
i
amb Ronaldinho vas a part. Sí. Però vaja, la situació actual és aquesta. La vinculació de Ronaldinho amb el Barça és a través dels Barça Legends, no tant com a ambaixador del club, que ho és del PSG. Sí, havia estat ambaixador del Barça, Ronaldinho, en època
Bartomeu.
Sí, per exemple, el 2016 va fer un acte a Nova York amb Villa durant una gira del Barça als Estats Units, i el que ens explicaven en aquella època és que l'acord amb Ronaldinho per ser ambaixador del Barça suposava un import de 150.000 euros per acció.
Oh! És a dir, aquella acta que va fer...
Era una acció diplomàtica remunerada.
Home, 150.000?
Molt remunerada.
Això ara mateix seria impensable. Això ara no ho podries...
Que li reclamaven o que s'acordava fer entre el Barça i Ronaldinho, el seu caché era de 150.000.
Ara no podries tenir això. T'imagina't, 150.000 euros cada vegada.
Ara tu imagina't que deu pagar al PSG.
Sí.
Que per diners no serà.
Però és que no és la primera vegada ni serà l'última que Ronaldinho apareix a la gespa del Parc dels Prínceps abans d'un partit important i apareix a la llotja, o sigui que més o menys és freqüent.
Ronaldinho, jo tinc un altre nom d'ahir de París, Lewandowski.
Ah.
està bé. Lewandowski va estar molt bé. I a més amb un rol, diríem, diferent al que havíem vist fins ara. No va fer cap gol, però va ajudar moltíssim.
Va generar molt joc, sí, sí.
I aquesta setmana he explicat al Tot Costa, m'ha explicat algun dels motius d'aquest nou Lewandowski, que són motius físics i futbolístics. Futbolístics perquè precisament ell, que ja sabeu que es tortura en el bon sentit molt pel seu estat de forma, ja fa temps que està reflexionant pel seu tram final de la carrera, que ell de buscar una evolució en el seu rol, de mirar d'això, de ser un jugador més combinatiu, més associatiu, no tant com el davanter centre pur que ha estat fins ara, perquè sap que ell, pel rendiment, perquè s'està fent gran, doncs potser considera que aquest joc li és més favorable. I això ho ha parlat moltes vegades amb Xavi, perquè parlen molt, molt, Lewandowski i Xavi, i de temes futbolístics. I va haver-hi un moment que la temporada que estava com bloquejat, de fet, el Ramon Salmurri també ho va explicar al Tot Costa, i en aquell moment, en les xerrades, Xavi li diu, escolta, que estava molt pendent, parlant molt d'aquest nou rol, diu, deixem-ho estar ara, tu fes les coses senzilles, així com és Xavi, simplifiquem-ho, no et compliquis, juga com sempre i pilotes a tu i et buscarem, ja intentarem, tu tranquil, per intentar desbloquejar-lo, però no va funcionar perquè hi havia un altre aspecte en ell que estava preocupat, que era l'estat de forma. Ell, aquesta temporada, sobretot des de l'inici, ell no estava còmode perquè veia que no estava tenint el rendiment que ell volia, perquè no es trobava com es trobava a Munic, perquè ell considera que els entrenaments que es fan aquí més en pilota i que la part física és una altra intensitat, doncs ell no en tenia no era suficient per ell, perquè a Munic era diferent als entrenaments. No ho deia i no ens ho expliquen com a crítica que fes Lewandowski als entrenaments del Barça, sinó com que ell buscava més un complement individual, de dir com puc jo millorar i intentar complementar. I cap al mes de desembre, fins i tot en tot aquest procés, hi ha un moment que ell fa una consulta als metges del Barça i diu, escolta, em puc prendre ferro? I van dir, ferro? Diu, és que jo ho feia a Munic. I ella es pensava, diu, segurament això em pot ajudar. O sigui, fixeu-vos, fins i tot, el que tenia tot controladíssim. I clar, li van dir, escolta, no depèn, no necessites ferro, no depèn de, tampoc ara del ferro. I ella al desembre arriba, es reuneix amb Xavi, li diu, escolta, tinc una proposta per jo millorar individualment. I arriben a un consens i de fer uns entrenaments individuals complementaris. Uns els fa fora, amb consens, com sempre, amb el Barça, amb un gimnàs també que té per Gavà a prop de casa o que sé de Fels. I després l'altre és que, la setmana sempre que permet el calendari, ell és dels jugadors que es queda un parell de dies després dels entrenaments a fer unes feines individuals amb una intensitat més alta, sempre treballant amb algú de l'estaf del Barça, i això és el que les últimes setmanes ha fet que ell doncs es vagi trobant millor. Hi ha jugadors que es queden a xuta faltes, hi ha jugadors que fan altres feines complementàries, doncs Lewandowski està fent aquesta feina individual al Barça i també fora, i sembla que això a poc a poc ell es va trobant còmode físicament i també amb aquest, diríem, nou rol futbolístic, veurem si això com evoluciona, però que també és una intenció i una cosa que li agradaria a Lewandowski. A mi m'agrada quan m'expliquen aquestes coses.
És ell, un professional.
És un professional.
A més, a casa també té una persona que està molt dedicada amb aquest treball físic i amb els temes aquests de nutrició.
O sigui,
que a més, surts de la ciutat esportiva i a casa tens que mantenir l'exigència, perquè tens allà una persona que també està molt ficada.
A més, hi ha una altra qüestió. Aquests dies s'ha parlat molt de la famosa reunió de Lewandowski a casa de Lewandowski, del dinar, i allà, per les coses que ens han explicat i que ara us explicarem, també et demostra que ell com ha assumit aquesta importància de persona important al vestidor del Barça i que té molta ascendència. Perquè ell, quan el Barça perd amb el Villarreal, Xavi fa la roda de premsa, que marxa... Clar,
això és finals de gener.
Finals de gener, això és un xoc al vestidor, i allà Lewandowski diu, pren consciència i diu, a veure, a mi m'han fitxat per transmetre la mentalitat guanyadora i perquè sóc el fitxat, ja diríem, top de l'equip, jo he de fer una passa endavant, fa aquest dinar, convoca tota la plantilla a casa i allà, juntament amb els veterans, hi ha un grupet que pren la iniciativa, que és Lewandowski i Gundogan, amb qui comparteixen molt aquesta sensació
de que... Havien estat companys al Dortmund, a més...
I ells saben que els han fitxat per també transmetre aquesta ambició i aquesta mentalitat guanyadora. Ells se senten responsables, doncs ells, amb Ter Stegen, Araujo, segurament Sergi Roberto també, no?, com a capità, és dels que més va parlar, i van fer diferents missatges en aquesta reunió, però bàsicament era que van demanar més ambició a la resta de companys, però en la línia de creure que han i que poden lluitar pels títols, perquè tenien la sensació, Lewandowski i Gundogan, que percebien que al vestidor hi havia com una certa relaxació de dir, ostres, l'any passat es va guanyar la Lliga i és com si ja hem fet la feina o part del que se'ns demana, que hi havia com certa relaxació, i van dir, escolta, que som al gener, que encara podem guanyar i que el que hem de transmetre i ens hem de creure que podem guanyar títols i volem ambició. per guanyar els títols, no per jugar bé, sinó també per guanyar títols. Ens hem de creure. Això va ser un missatge que van insistir molt en aquesta reunió. I després un tema físic també, que van dir, hi ha molts jugadors joves, cadascú s'ha de conèixer el cos, però van dir, nosaltres hem de ser responsables de treballar més també físicament. Així que van recomanar que els dies de festa, doncs tothom que estaria bé, que el màxim de jugadors possibles anés a fer més feina. I és cert que, d'un canvi de saber també, els dies de festa hi ha bastants jugadors.
Hi ha més jugadors, sí, aquests entrenaments voluntaris que fan, o sigui, que no estan, no tenen cap obligació. Abans hi havia, a lo millor, 4, 5, 5 jugadors que passaven, ara ha augmentat. Ara hi ha molt més jugadors que es passen a fer aquests entrenaments voluntaris, aquestes sessions una mica més específiques, individuals, que no estan obligats, però que, bueno, ja que demostren aquest compromís, que és d'agrair.
I, a més, hi havia molts joves, i tot i que estan sorpresos Lewandowski i Gundogan, d'ostres, d'un-di-do l'actitud i com surten i com suporten tota la pressió aquests joves, també era un moment en què estaven molt baixos anímicament per les crítiques. Hi havia molts jugadors que estaven afectats, que això Xavi també ho va dir,
sí.
Ens diuen que sí, que és cert, evidentment, no? Que hi havia jugadors molt joves afectats per aquestes crítiques, i allà en aquella xerrada els van animar, van sortir com amb la conclusió de hem de ser més equip, més grup, ambiciosos amb els títols, fem feina responsable, és cosa nostra, no només depèn dels entrenaments, sinó també que individualment fem més feina física i en general doncs, que ens ajudem més. Bé, van sortir amb aquestes conclusions.
En aquella reunió no hi havia, només hi havia jugadors, eh?
Només jugadors.
Només jugadors.
Sí. Abans ja havien tingut la xerrada amb Xavi, al vestidor, i aquella només va ser de plantilla.
De fet, el Xavi, en aquella xerrada que va fer amb els jugadors, es va dir que volia que es reunissin més, que fessin més aquest tipus d'activitat de fer reunions ells només, sense tècnic, sense cap tipus de persona d'estaf, ells mateixos que agafin aquesta responsabilitat de fer una família i ser una pinya, que era l'única forma de sortir endavant. I, bueno,
doncs mira,
ara ja es reconeix que les coses estan sortint prou bé.
Lewandowski va fer cas, va agafar això de seguida, llavors, i va dir, doncs ja, si jo organitzo jo la primera reunió. És a dir, que Lewandowski, bé, veurem com evoluciona, però que ell també està assumint un rol important dins del vestidor, i a veure si... A veure, de moment funciona.
A veure
com va tot això.
Sí.
Escolta, que tornava a parlar d'aquesta eliminatòria, de cara a la tornada al PSG, què farem amb el mig del camp? Javi, Miguel, què farem?
Bueno,
perquè hi ha dues baixes, Sergi Roberto, Christensen.
És evident
un Pedri que acaba de sortir de lesió...
És evident que el pivot defensiu necessites ocupar-ho, perquè és una posició vital per Xavi, que el jugador que en teoria tindria que agafar aquesta responsabilitat no compta per Xavi, per molts motius, però el Lloro Romeu, desgraciadament, no forma part del disc dur dels tècnics. I ara mateix hi ha un jugador que han parlat ja amb ell, avui han parlat amb ell, perquè tant el dia del Cádiz, dissabte, com el dimarts, potser que tingui una responsabilitat. El dia del Cádiz, més que res, perquè les rotacions potser li donen una oportunitat per jugar, perquè Gundogan potser descansi. Estem parlant de Fermín López, un jugador que està tenint molts minuts i que està molt satisfet als tècnics. Doncs no es pot descartar que el dia del Cádiz tingui ja minuts. També Pedri, ja sabem com està, o sigui, molt piano amb ell. I el dia del PSG, el dimarts, sí que hi ha l'opció de que Fermín potser sigui titular, perquè, com tu has dit, hi ha dues baixes importants en el pivot defensiu. Gundogan, en principi, o Frenkie de Jong tindran que fer agafar aquesta responsabilitat.
Si perds Gundogan al davant, sacrifiques.
Tindràs que sacrificar o Frenkie de Jong o Gundogan. Un dels dos ha de jugar en aquella posició. I aleshores, d'interiors, Fermín agafa molt pes perquè Pedri... Potser no... O sigui, si és titular Pedri, no podrà jugar més de 60 minuts. I si no és titular Pedri, aleshores Fermín tindrà que agafar aquesta responsabilitat. Però Fermín jugarà entre titular o 30 minuts com a mínim. Això ho té garantit el dia del PSG.
O sigui, després de la victòria a París, al Barça, Xavi ha parlat amb Fermín
i li ha dit,
escolta, estem valorant aquesta opció.
Sí.
Que siguis titular,
a la tornada. Sí, titular al PSG.
Estem parlant de sortir amb Cubarsí, amb Fermín, amb la Minya... Bé, la Minya Mal, però...
No, o sigui, el que està clar és que Fermín, aquests dos pròxims partits, serà un jugador important. Tant per les rotacions que hi haurà, es preveu de cara al partit de Cádiz, pensant en el partit del PSG, sobretot pensant en Gundogan, que porta molta tralla de partits, i que Pedri no pot ser titular, i que Frenkie també hi ha que dosificar-lo. I el dia del PSG encara no hi ha la decisió presa, però sí que és evident que Fermín tindrà un pes, ja sigui perquè és titular o perquè sortirà a la segona part substituint a Pedri, que no pot jugar més de 60 minuts.
Home, però aquesta opció de Fermín titular, t'atreveixes amb tot l'11? ja que som, juguem l'onze de la tornada.
No serà fàcil, eh?
Ah,
però bueno, en principi...
Però tens indicis de coses.
A veure, el que està clar és que Ter Stegen...
Has esgotat el temps del Barça reservat. Si en vols més, busca'ns en un altre episodi.